Tot costa.
Xavi Hernández ha escalfat la campanya carregant contra la porta a una setmana de les eleccions. Dubto molt que canviï el signe de gaire vots, però es confirma que la porta té una via d'aigua en les relacions amb les seves llegendes.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns 9 de març de 2026, el primer dia de la setmana que culminaran les eleccions del Barça i el dia en què ens visitarà Joan Laporta, el segon dels candidats a aquestes eleccions. Divendres vam rebre Víctor Font, avui Joan Laporta de seguida aquí al Tot Costa. Abans, però, Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que m'ha entrat de ple a la campanya electoral, diumenge a les eleccions, i com dius, les últimes hores venen marcades per les paraules de Xavi Hernández a La Vanguardia. L'extècnic del Barça diu que Echevarría mana més que Laporta, que el president el va fallar, que no li va dir la veritat en la seva sortida, i que Messi estava fitxat el 2023, que la Lliga estava d'acord i que és Laporta qui ho tira enrere, perquè no vol que Messi es quedi amb el poder. Tebas, el president de la Lliga, ha dit avui mateix que no és cert que la Lliga hagués donat el vistiplau. Xavi, qui per cert parla meravelles de Hansi Flick i diu que l'Alemanya es va disculpar amb ell quan li va preguntar si el club estava negociant mentre Xavi encara era l'entrenador. Flick, que és avui a Newcastle, i després el sentirem, diria que no li ha fet gaire gràcia que es revelés la conversa amb Xavi. De fet, el que ha dit ell és que són coses privades. En tot cas, com dèiem, Flick és a Newcastle perquè el Barça juga demà l'anada dels vuitens de la Champions. S'entrenen ara mateix a St. James's Park. De seguida anirem amb el Bernat Soler. El Barça va volar directament des de Bilbao el diumenge. Dissabte va guanyar, recordareu, el partit a Sant Mamés i manté els 4 punts de distància a la Lliga. El Madrid havia guanyat prèviament divendres a Vigo.
Amb el Bernat Soler de seguida, d'aquí una estoneta, la prèvia d'aquest partit d'anada dels vuitens de final de la Champions.
La jornada la tanca avui l'Espanyol. A les 9 del vespre rep a Cornellà l'Oviedo, el cué de la classificació de primera. Avui Manolo González no pot comptar amb Edu Expósito ni amb Charles Piquel, que estan sancionats, i té el dubte d'Antonio Roca. Aquest partit el podreu seguir a la transmissió del Tot Gira.
I abans que arrenqui, vaja, de seguida que tinguem alineacions de l'Espanyol, saludarem a l'RCD Stadium tant el Sergi Andreu com la Sònia Olear.
I el Girona no va passar de l'empat dissabte al Camp del Llevant, però encara 6 punts per sobre del descens. Encara hi ha marge, per cert. Pablo Alfaro és el nou tècnic del Nàstic de Tarragona, de la Primera Federació, fins a final de temporada. Ocuparà el lloc que deixa Cristóbal Parralo, que va ser destituït ahir. I també té nova banqueta Òscar García Junyent, sí. Excol·laborador del Tot Costa. Aquesta temporada el van tenir alguns dimarts, però ara ja fa una setmana es va fitxar per ser el tècnic del filial de l'Àjax i des d'ahir ha agafat el primer equip.
Des que va pentinar Beloa, la carrera ha estat meteòrica. Primer sí. Entrenador del filial i ara ja entrenador del primer equip de l'Àjax, això sí, amb una feinada perquè el repte és aconseguir que l'Àjax torni a posicions Champions abans que s'acabi la temporada.
I avui posarem medalleta, perquè no sé si ho has dit públicament, però tu tenies bastant clar des del moment que Òscar va anar a la direcció esportiva de Jordi Cruyff a l'Àjax a fer-li tècnic del filial, vas dir... No trigarà gaire a agafar el primer equip.
Perquè Grimm, l'entrenador, ja penjava d'un fil, perquè no feia cap pinta que Òscar García tingués ganes d'anar a entrenar al filial de l'Àjax, però era una mera suposició que s'ha acabat complint.
En bàsquet, un apunt del cap de setmana. El debut de Jabari Parker amb la penya va anotar 13 punts en menys de 15 minuts. Debut il·lusionant de l'exjugador del Barça. I acaba amb motor. El cap de setmana de la Fórmula 1 s'ha tancat amb la victòria de George Russell a Austràlia, el primer gran premi de la temporada. Fernando Alonso, tal com es podia intuir per com anava Aston Martin, va abandonar la volta 38, però ell mateix ja era conscient que seria així, que no podria acabar la prova. El més destacat són les seves declaracions dient certament que ell un any més se sent superior a la resta de la graella, com li ha passat els últims 25 anys.
Sí, li van preguntar per la seva espectacular sortida, en què crec que va avançar 5 o 6 cotxes, i la reflexió va ser: no ha estat pel cotxe, ha estat per la superioritat, com fa 25 anys. Sort que va abandonar, perquè si arriba a acabar la cursa vés a saber què hauria dit. Potser s'autoproclama el millor pilot de la història. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem què us semblen les crítiques de Xavi a Laporta. Recordem en aquesta entrevista a La Vanguardia de les últimes hores què us semblen les crítiques de Xavi a Laporta. Podeu votar l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials. L'alternatiu que us oferim és que us semblin bé o malament. Després podeu desenvolupar, òbviament, la vostra opinió en aquestes xarxes. Avui pendent el Damià Aguilar.
Des d'ara i fins a 9:15, avui ja tot gira de l'Espanyol Oviedo. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició de Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui, amb motiu de la visita de Joan Laporta, els tocarà fer mig d'oients, mig d'analistes, però fidels a la cita són aquí. Dani Sanabra, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Ai, quina elegància.
Bueno, la habitual, no? Sempre vaig vestit així, no? Ah, no, no. És que tinc doble ració de la porta avui. Tinc la porta amb tu i després per la nit torno a tenir la porta. Per tant, estic ja en moda institucional.
T'has posat guapo per ells.
Per la porta, sí, sí. Però si vols que un dia em posin guapo per tu, em poso guapo per tu quan tu em demanis.
No, sembla molt bé.
El que preguntava el Costa és que si només hagués vingut aquí al Tot Costa, sí, sí, t'hauríem vist així també. Sí, sí,
evidentment. Elegant. Jo quan em poso... Jo no tinc terme mig. O vaig com si fos un homeless o si vaig bé, vaig bé.
Bé. El cap de continguts del Tot Costa, el Marcos López, sempre va amb la seva elegància, jersei, camisa. Hola, Marcos, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Tot
molt
bé?
Molt bé, fantàstic.
I rebem, després d'algunes setmanes de boxes, una de les estrelles mediàtiques
de la setmana.
Ha estat, vaja, tot arreu l'entrevista que ha publicat La Vanguardia en les últimes hores.
On estava ahir al matí? Pregunta-li on estava ahir al matí.
Bona tarda.
No, deixeu-me acabar la frase. L'entrevista la firmen el Joan Jupallàs i l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé, sí. Gràcies. Us volia donar les gràcies aquest mes pels missatges que he rebut, que han estat molts. Estic bé, ha anat tot bé, i toquem fusta per que no passi res més des d'ara fins a final de temporada, però donar-vos les gràcies.
No, gràcies a tu per ser-hi. L'Anaïs surt de boxes i no com Fernando Alonso, surt bé de...
Sí, molt bé. Ha anat tot bé, estic perfecte.
De boxes i, a més, en plena forma, ahir, sí, amb aquesta entrevista. Vaja, ahir ho comentàvem a la redacció. En la història moderna del Barça jo no recordo una rajada d'aquest nivell.
Si tu no la recordes, jo menys. No, va ser impactant escoltar Xavi Hernández, tot el que explicava, i sobretot la manera en com ho explicava. No li vaig notar que hi hagués, com ho diria, un excés de rancúnia, sinó ganes d'explicar-se i de donar la seva versió. Després jo he sentit durant aquestes hores des de que s'ha publicat l'entrevista sobre si era el moment, no era el moment. Mireu, al final la gent decideix quan i com vol parlar. És evident que estem en una campanya electoral, és evident que busca influir en la campanya electoral. S'ha significat amb Víctor Font, ho hem vist tots públicament. I ahir simplement tenia ganes d'explicar el perquè d'aquest canvi i compartir amb la gent la seva versió de la seva sortida del Barça i de coses que a ell li han molestat.
Ara de seguida escoltarem Xavi, també ho farem amb el... president del Barça, expresident del Barça, Joan Laporta, que ens visita de seguida, però abans, avui, és prèvia de Champions. Demà a les 9 el Barça juga a Newcastle i allà al St. James's Park, i ahir tenim el Bernat Soler. Hola, Bernat, bona tarda.
Molt bona tarda des de Newcastle.
Ai, la tradicional connexió d'entrenament que ens encanta. Ens encanten aquells moments en què fan fora el Bernat de l'entrenament del Barça. Bernat, tot en ordre pel que fa a les files del Barça en aquest entrenament previ?
Sí, és un entrenament que ha començat d'una manera especial perquè tots els jugadors, de fet, tota l'expedició, inclosa fins i tot el president Rafa Juste, s'han aplegat central i han guardat un minut de silenci en memòria de l'àvia de Gavi, que com sabeu va morir passat i va provocar, per exemple, que els jugadors lluïssin salet negre en el partit contra l'Atlet. Avui ja s'han trobat tots i abans de començar aquest entrenament doncs s'han aplegat el central, també hi era Déu, també hi era tot l'estaf tècnic, tot el jugador i com dèiem també Rafa Juste, que és l'únic representant de la directiva avui a Newcastle, perquè com que la directiva mateix és reduïdíssima, perquè és una activa fina, doncs la majoria de directius arribaran... Bé, de fet, són els que arribaran demà, i avui el president doncs és qui de la representació, fet que ha provocat que haguéssim imatges ja oblidades, com...
Bernat, a veure si et pots moure una mica, perquè el so ens arriba entretallat, a veure si podem completar aquesta connexió.
No sé si em sentiu millor ara.
Més o menys, sí, tira.
Bé, anava a dir-vos que aquest minut de silenci també apunten que s'ha per recordar la figura del doctor Miñarro. Recordareu que va morir fa aproximadament, va ser el dia 8 de març, si no malament, i avui també se li ha volgut homenatge en la via de l'entrenament, al marge d'aquest record també per l'àvia de Gavi, però el doctor Miñarro, que fa un any de la seva mort, doncs, així que circumstàncies, ens vam assabentar en la prèvia d'aquell partit contra l'Osasuna, ha estat també recordat en aquesta prèvia de l'entrenament, on, com dèiem, a nivell directiu només hi ha la figura de Rafael Juste, que ha aprofitat per saludar els jugadors que sortien a entrenar-se, el seu estil habitual, xocant les mans, com feia temps enrere quan anava a la ciutat esportiva del Barça a saludar-los.
De la roda de...
En ordre, tots els jugadors...
Tenim molts problemes amb aquesta connexió. Farem una cosa, Bernat, després amb més calma repassarem què és el que t'anava a preguntar ara, que ha dit Hansi Flick en aquesta prèvia. Molt breument, vols destacar alguna cosa?
Sí, no li ha agradat gaire haver de contestar preguntes respecte a temes electorals, fins i tot l'hem notat una miqueta incòmode, per no dir empiocat una miqueta el to i que té alguna dificultat, per exemple, amb la... Ha hagut de veure... Però ha llançat un missatge de sintonia i unitat amb Deco, amb el director tècnic, també amb Boyan, i fins i tot ha nombrat per primera vegada que jo recordo la premsa, Jandro Echevarria, dit que la ciutat sempre ajuda. Més enllà d'això, ha dit que la seva Xavi és...
Us tradueixo el que intenta dir el Bernat Soler, que és que Flick ha llançat un missatge d'unitat amb Deco, amb Boyan, i avui diu el Bernat que per primer cop que ell recordi ha esmentat la figura d'Alejandro Echevarría, que ha estat protagonista indirecte de les últimes hores. Després, insisteixo, tornarem a Newcastle per fer com Déu mana la prèvia d'aquest partit d'anada dels vuitens de final de la Champions, però ara ja tenim aquí assegut el protagonista d'avui al Tot Costa.
Tot costa una dècada.
Per molts anys, i que en feu molts més. Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem. Per tant, felicitats i per molts anys.
Tot costa una dècada.
Aquest era Joan Laporta, si no m'equivoco, des del Palau Blaugrana, el dia que fèiem 1.000 programes. El Salmurri li va atensar el micròfon.
Estava afònic, clarament.
És evident que estava afònic. Avui ja n'hem fet uns quants més de 2.000, per tant, ha passat molt el temps i espero que arribi amb més bona veu. Joan Laporta, bona tarda.
Hola, bona tarda i felicitats per tots els 1.000 i els que fareu.
No recordava si mateix, ara.
No reconeix, com va dir-li.
La veu aquesta segurament estava fònic.
Sí, sí, sí.
Avui, aquest matí han tingut el primer debat, però pel que veig no li ha afectat la veu.
No. Vaig una mica engripat aquests dies, però bé, estic bé.
Doncs de seguida, d'aquest debat i d'altres qüestions d'aquesta campanya electoral que va arrencar divendres i que finalitzarà diumenge amb les eleccions del Barça, en parlem de seguida amb Joan Laporta.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Deixem que li pregunti, senyor Laporta, pel seu rival a les eleccions de diumenge. Aquest matí s'han trobat en un debat per moments acalorat. Diria que ha millorat Víctor Font en l'esgrima del debat respecte al 2021? Ho dic perquè aleshores va quedar la sensació que vostè l'havia atropellat.
No és un fet que m'he posat a analitzar. El que sí que tinc clar és que posar el Barça en mans del Víctor Font és posar en mans del Barça d'un tecnòcrata i d'una persona que ja ho hem tingut en el passat, ens tornarà a portar la ruïna perquè no té projecte esportiu, és un perill pel projecte esportiu actual i ell no presenta projecte esportiu i, per tant, doncs, això ja fa tronto ja tota la seva proposta, nega evidències, és a dir, no reconeix res del que s'ha fet durant aquests 5 anys, la qual cosa penso que no és just. Des de l'oposició tu normalment critiques, és cert, però hi ha fets objectius que són evidents, que el Barça està molt millor que fa 5 anys, i a més doncs s'ha posat a posar pals a les rodes, i per tant no podem posar el Barça en mans d'una persona que posa pals a les rodes, que parla malament dels executius i executives del club, els empleats i les empleades, dient que si no tenien talent, que no eren bons. Ara he vist que recollia cable amb aquest tema, ja va bé que vagi reconeixent alguna cosa, i després doncs que repeteix moltes vegades una mentida per veure que és una veritat.
Avui...
I això doncs, hem tingut, jo crec que un debat dins de la normalitat, el que ha de ser un debat, però hi ha coses que jo les vull posar de manifest perquè seria un perill posar el Barça en mans de Víctor Font.
Vostè en un moment del debat li ha arribat a dir que no era digne de presidir mai el Barça.
Bé, quan ha parlat de la cartera i deixen caure insinuacions d'aquest tipus, dic, escolta'm, parla clar, i bé, com deixa anar insinuacions que no són certes, i aleshores jo li he hagut de dir, anant per aquí, això no agrada al barcelonisme, i anant per aquí, no he dit no ets digne, jo, em sembla que he dit que no té credibilitat per ser president del Barça, i jo crec que vaja, espero que no ho sigui, perquè espero que el dia 15 els socis i sòcies vagin massivament a votar i votin per la meva candidatura.
De seguida anem a les eleccions com a tal, però a aquesta hora ja no descobreixo res si dic que les declaracions de Xavi Hernández a La Vanguardia han generat un gran impacte en les últimes hores. L'ha acusat de mentir sobre els motius de la seva destitució, de frenar el retorn de Messi per evitar que li fes la guerra des de dins, i assenyalant fins i tot que Alejandro Echevarría té més poder que vostè dins el club. Està més dolgut que enfadat?
Sí, perquè és el Xavi. I sempre he anat de cara amb el Xavi i sempre m'he mullat per ell, però en qualsevol cas, veient aquestes declaracions del Xavi, el que penso és amb el Hansi Flick. Penso amb el Hansi Flick perquè em fa venir al cap de sort que vam decidir de prescindir dels serveis del Xavi, i va venir un entrenador, que és el Hansi, que pràcticament amb els mateixos jugadors que tenia el Xavi perdia i amb el Hansi hem tornat a guanyar. I això, doncs, em dona força per allò de dir, mira, per molt que em dolgui l'haver pres aquella decisió, penso que és funció del president del Barça posar sempre el club per sobre de les llegendes, dels jugadors, dels entrenadors, dels presidents i directius, perquè primer és el Barça. I bé, el temps, afortunadament, m'ha donat la raó. Després, que vinculi el tema del Messi, no acabo de veure per què, però Messi va anar, com vam explicar, i és així. I, home, que utilitzi una persona del meu cercle de confiança, atacar-lo amb ell per fer-me mal a mi, em sap greu, perquè, a més, tal com va anar el procés, eren el Rafa Juste i l'Alejandro Echevarría que van estar defensant el Xavi fins al final, fins que ja queia pel seu propi pes la decisió, perquè ho ha dit el mateix Xavi en la seva intervenció. Ell parlava de que s'havia relaxat, parlava de que doncs, li era difícil compaginar la seva vida familiar amb una feina, amb un club. És cert, això era cert, però és que a més va declarar que en 2 anys el Barça no podria competir contra el Madrid ni Europa. Que això, doncs, quan ho vaig sentir, em vaig preocupar, perquè no és el que m'havia dit quan vaig, d'alguna manera, desdir-me de que el Xavi acabava, que és el que havia dit ell, que acabaria final de temporada. Amb ell em diu que es vol quedar, i quan a sobre dic, Xavi, només et faig una pregunta. Creus en aquest equip? I em diu, 100% el faré guanyador. El primer de canvi ja diu que no serem competitius en 2 anys. I a sobre li demanen al Deco el canvi de diversos jugadors. En aquell moment allò ja no es podia aguantar més, queia pel seu propi pes, i aquestes dues persones de la meva màxima confiança, que el defensaven, eren els que ja quedaven de defensar el Xavi, perquè la resta ja ho veiem clar, va haver un moment que era indefensable. I quan la crido perquè vingui, vaig anar a la Ciutat Esportiva a comunicar-li, perquè són decisions que ha de prendre un president, que són les més dures. A mi m'ha tocat fer-ho amb el Xavi, amb el Koeman, amb el Ronaldinho, amb el Messi, amb el Piqué, amb el Busquets, amb l'Alba. Són les més dures. Amb el Deco mateix, són les més dures, però, vaja, em creen dolor, però alhora penso que he fet el que havia de fer.
Ha citat en un parell d'ocasions la figura d'Echevarría, que també és un dels titulars de l'entrevista de Xavi Hernández, però si li sembla, perquè estigui vostè situat i també la nostra audiència, podem sentir el que explicava Xavi a La Vanguardia sobre Leo Messi, que és un tema que encara no hem tocat.
Que Leo está fichado. O sea, Leo, el mes de enero, él queda campeón del mundo y con la relación que tenemos contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver al club. Y yo lo veo. Esto era enero del 23. Y bueno, hablamos hasta mes de febrero, marzo, y le digo, bueno, cuando tú me des el ok, se lo digo al presidente, porque yo lo veo futbolísticamente, no hay dudas. Y en cuanto entra el presidente, empiezan a negociar con su padre. Y contrato hecho, contrato de luz verde de la liga, y al final es el presidente que lo tira para atrás. Se vuelve a no decir la verdad. Yo llamo a Leo y no me coge el teléfono, porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Y el presidente me dice, palabras textuales además, que no vuelve porque le va a hacer una guerra, que no se lo puede permitir. Y esta es la verdad.
Mira, em sap molt de greu que el Xavi digui això perquè sap que no és veritat. El contracte el vaig enviar al pare del León, el Jorge, i el mateix Jorge va venir a Barcelona, em va dir que volia que ens veiéssim personalment, i a casa meva em va dir que veien que era millor anar-se'n a l'Inter de Miami que no pas anar a Aràbia com tenien una oferta o venir al Barça. Això va anar així i el Xavi no sé per què diu aquestes coses, ell sabrà. Em sap molt greu que es deixi utilitzar, i sobretot el que em sap greu és que és evident també que està utilitzat pel Víctor Font, que una vegada més el que fa és intentar dividir el barcelonisme, intentar doncs, treure rèdit d'una situació d'enfrontament entre barcelonistes. És obvi que té relació amb el Xavi, i el que per mi és més trist és que el Xavi es deixi utilitzar per en Víctor Font, que ja et dic, és el seu modus operandi, és les seves males arts que et porten a enfrontar barcelonistes.
Ens hem preguntat sovint durant aquesta campanya electoral si Messi sortiria a parlar. De moment no ho ha fet ell, sí que ho ha fet Xavi. Són dues llegendes amb qui ha acabat vostè malament. En alguna de les dues històries vostè retreu alguna cosa?
Ja t'ho he explicat. És a dir, són situacions que s'han d'entomar, són situacions que el transcurs del temps et porta aquí, i m'ha passat no només amb el Messi i amb el Xavi, m'ha passat amb el Ronaldinho, m'ha passat amb el Deco, m'ha passat amb l'Eto, m'ha passat en el seu moment amb Frank Rijkaard, m'ha passat, doncs, en fi, amb tota una sèrie de jugadors que, i entrenadors, m'ha passat en Koeman, però és una de les responsabilitats que té el president del Barça, prendre aquestes decisions, que són les més difícils, perquè des del punt de vista emocional són les que més et toquen, però alhora penses que els interessos del Barça estan per sobre del tot, i per això es prenen aquestes decisions.
Xavi també apuntava, ja ho ha comentat abans, per sobre, la Núria de la Fuente, la nostra productora, ha entrat a posar-li bé el micròfon a Joan Laporta. Aquestes coses passen en el nostre petit univers. Li deia, i ja acabarem aquí en el resum de l'entrevista de Xavi a La Vanguardia, el document en què parla d'aquest suposat poder absolut que té Alejandro Echeverría dins el club.
Él prescinde de mí como entrenador no diciéndome verdades. Es decir, a mí me falló. Mi error fue confiar en Laporta. Pero yo creo que él condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente, que es Alejandro Echeverría. El que realmente prescinde de mí como entrenador en el Barcelona es Alejandro. Al Barça prácticamente lo dirige Alejandro Echeverría.
A mí, conociéndolo a usted, crida l'atenció, però li vull preguntar si hi ha alguna matèria
ja
en què Alejandro Echeverría tingui més poder que vostè.
Ja ho has dit tot. És a dir, no sé què vol fer veure el Xavi amb això. El que sí que veig és que hi ha intenció de fer mal i de desestabilitzar. En un moment que el Barça està funcionant fantàsticament bé en l'aspecte esportiu del primer equip de futbol, que sap que tinc l'Alejandro Echeverría vetllant per l'equilibri del vestidor, perquè hi hagi harmonia, que no ho fa només d'ara, que ho ha fet sempre, que a més és una persona de la meva màxima confiança, que soluciona temes amb la Lliga i amb la Federació Espanyola, que vetllant per l'equilibri del vestidor, que ho fa amb una sintonia, aquest cop perfecte que té amb el Deco, està funcionant, és un tema que està funcionant, no entra en temes esportius, però hi ha molts temes que en un vestidor s'han de tenir en compte, i aquí Alejandro és una persona molt capaç per solventar aquests temes. És una persona intel·ligent, és una persona íntegra, és una persona valenta, que a més, doncs, li tinc tota la confiança. És una persona, a més, que jo és de les millors persones que conec. En aquest sentit, és la seva funció. Com tinc altres persones al gabinet de presidència, en el nostre sistema d'organitzar-nos, al gabinet de presidència, tinc la Manana Jorgatze, que és la que dirigeix, doncs, tota la meva esfera personal i pública, tinc el Jordi Finestres, que, doncs, m'assessora personalment sobre tot el tema de política de comunicació, i després tinc l'Enric Massip, que va més enfocat en el tema professional esportiu i d'estratègia. Això és com... I això el Xavi ho sap. Potser està dolgut per altres coses i té que treure això com un drap brut, no? Però és una manera que... I sortir ara, sabent l'última setmana de les eleccions, és molt sorprenent, i es veu una intencionalitat que... Vaja, que m'ha sorprès, però les coses són així i s'han d'entomar.
Parlem de la figura d'Alejandro Echeverría, perquè ara a mi em crida l'atenció que, si no ho tinc mal entès jo, ha citat tot d'empleats del club. És a dir, els tres assessors que vostè ha citat són empleats del club. Alejandro Echeverría havia estat directiu en el seu moment i va acabar dimitint. Ara és una figura que no és ni directiu ni empleat. Per què?
Perquè no hi ha necessitat de que tingui la condició d'empleat. Ell té la seva feina i està alliberat en aquests aspectes i destina part del seu temps a això, i ho fa amb tota normalitat. I en aquest sentit és una despesa que no té el club. En canvi, té una persona molt vàlida fent unes funcions que l'autoritza el president com a persona de confiança. No veig que sigui res estrany, això.
Bé, com que en el seu moment va ser directiu i ho va deixar de ser per la seva relació amb la Fundació Francisco Franco, no sé si ara hi té alguna cosa a veure aquest fet per no haver-lo posat a les llistes.
No,
perquè
no,
normalment,
mira,
si algú treballa pel club però no cobra, és directiu.
No, mira, Sònia, no som sectaris. Alejandro Echeverría fa 25 anys que és soci del Barça, té la insígnia d'argent, s'estima el Barça, sap què representa el Barça i defensa el Barça contra tot i contra tots, que jo és el que exigeixo o demano a persones que estan en el meu entorn més directe. I ell, a més, ho fa bé. És una persona que és eficient i que em puc enrafiar d'ell 100%. I ja et dic, no som sectaris i això no em malmet ni molt menys tot el que entenem que és el Barça, no? Una institució catalana oberta al món, i en aquest aspecte estic molt satisfet de la feina que està fent.
Però no mana més que vostè a l'hora, per exemple, de carregar-se un entrenador o de triar-ne un, perquè ha quedat la llegenda que vostè, Alejandro Echevarría, el convenç per portar Xavi al 2021.
És que és ell, és el Massip, és el Mateu, és una sèrie de persones que em diuen hem de portar el Xavi. Jo, el Xavi, ja quan estàvem en campanya electoral, Xavi ja em trucava.
Tothom volia Xavi menys vostè, el 2021.
El Xavi em trucava durant la campanya electoral i jo li deia, Xavi, a veure, saps el que t'aprecio, saps la bona relació que tenim, però no et veig preparat, no tens l'experiència, hauries de passar pel Barça Atlètic. Amb el Xavi tinc confiança per parlar així. I arriba un moment, quan traiem el Koeman, que totes aquestes persones que t'he dit, i afegeix el Rafa Juste, em diuen hòstia, el Xavi seria del moment, saps? I dic, home, la seva experiència tampoc és que sigui molt d'allò.
Vostè va arribar a dir que estava verd. Dues setmanes abans de fitxar-lo.
Ho vaig dir.
Ara me n'estic anant molt enrere, però per situar el poder
passa?
De
l'Alejandro Echevarría. També has de veure el context. Havia marxat un tòtem com el Koeman, havíem decidit que ja no continuava, i entenia que els meus companys, el meu cercle de confiança, em diguessin això. I per sé qui és el Xavi, perquè sé que culer ho és, que a més doncs, faria tot el que, i sap de futbol molt, faria tot el que fos perquè sortís bé, si a més li vam portar uns fitxatges que jo crec que van ajudar-lo a fer una bona feina, mira, el primer any va sortir bé. Quan agafa almenys el primer any doncs, vam salvar la temporada i el primer seu surt bé, guanyem Lliga i la Supercopa, em sembla que guanyem,
sí.
Per tant, això va estar veritablement bé, però després es produeix aquesta i ajudant-lo tots en tot el que ens demanava, tot el que volia, doncs ens desfèiem per donar-li, perquè és el Xavi i era una persona que l'apreciem i volíem doncs, que triomfés. El triomf del Xavi i de l'equip sempre és el triomf del Barça, és el que volíem nosaltres com a directius del Barça. Què passa? Que arriba un moment que, el que diu ell, la relaxació la vam notar. El tema de la preparació física. Hi havia moltes queixes dins del vestidor sobre la preparació física. I després...
Ara té Flip una mica emprenyat amb això, també.
També el que hi havia era això, que vèiem que les obligacions que tenia familiars, i no ho dic jo, i en aquell moment jo no ho vaig voler dir, però ho ha dit ell, i és cert. I la conciliació del tema laboral seu amb el tema familiar li era complicat, i en aquest aspecte, si li afegeixes els dos punts que t'he dit, que vaig veure que primer m'havia dit que confiava 100% en aquell equip, però que després demana molts canvis i, per altra banda, manifesta que en dos anys no serem competitius contra el Madrid ni Europa, doncs mireu, com a president del Barça havia de prendre una decisió, i repeteixo. Quan veig dient això a Xavi, penso en Hansi Flick. Xavi, amb els mateixos jugadors pràcticament, només hi ha el canvi d'Olmo per Gundogan, perdíem. Haguéssim continuat perdent. La meva reflexió era, ara podem continuar perdent, ja risc, portem un nou entrenador que doncs, és un entrenador que no té problemes de conciliació laboral i vida familiar, que a més és un professional de cap a peus, que a més té el Barça també al cap, que és una persona que ens pot donar èxit. I així ha estat Hansi Flick, amb els mateixos jugadors pràcticament, només canvi Gundogan per Olmo, doncs ha fet una temporada històrica i seguim guanyant. I ara que això està bé, i ara que això està molt bé, organitzat amb totes les persones que hem anat anomenant, surt el Xavi a dir això, jo crec que utilitzat per el Víctor Font, i d'una manera barruera, perquè és una utilització barruera la que el Víctor Font fa del Xavi. I és dividir el barcelonisme, enfrontar el barcelonisme, i amb la línia...
Però Xavi és grandet, ara,
sí, però...
Per ser utilitzat, vull dir que...
És el que em sap greu, també, que el Xavi es deixi d'utilitzar, però sobretot el fet de que l'utilitzin, que l'utilitzi el Víctor Font, i a més amb la finalitat de de fer-me mal a mi, i si encara em diguessis, mira, no saps què passa? Que això aporta molt al procés electoral, això aporta molt a les propostes electorals, però aporta res.
No, vostè no creu que li farà mal, això?
No porta... en el Víctor Font?
No, vostè.
Jo crec que el barcelonisme això no ho entén, i no ho accepta. I, de fet, ja estic veient reaccions, no? No porta res al procés electoral, només aporta embrutar, males arts, fer... No està en el terreny de les propostes. Entenc, doncs, que no ens està parlant d'una proposta esportiva. És només embrutar, eh? I intentar, doncs, bueno, distorsionar el procés electoral. I, sobretot, que és el que més em preocupa, demà tenim un partit contra el Newcastle. Molt important. De vuitens de finals de la Champions. Que surti el Xavi, que sap el que comporta això dins un vestidor. Que surti, de moment, doncs, el Flick...
Bé, això en tot cas ho tenia fàcil, perquè si posava les eleccions al juny segurament no ens hauríem trobat enmig d'uns vuitens.
No, tampoc, no vagis per aquí, perquè les eleccions del juny també tenien uns altres inconvenients.
No, segur.
I és que s'han de preparar...
Aquests.
No, però s'han de preparar. No, i aquests són menors, aquests són situacions que surten per embrutar. No són situacions que surten en positiu. I les eleccions ara era perquè la Secretaria Tècnica acabi de treballar els ajustaments que s'han de fer cada temporada a juny. I era la raó per la qual ho fèiem així. O sigui, no em vinguis a dir això perquè no és cert. Aquí aquestes coses surten perquè hi ha la mala fe d'intentar distorsionar, d'intentar embrutar. No hi ha altra raó. No aporta res al procés electoral, no aporta res a la proposta del senyor Víctor Font, més que intentar dividir el barcelonisme. Per això no podem posar en mans de Víctor Font al Barça, perquè ens tornarà a portar a la ruïna, no hi ha projecte esportiu, nega evidències i a més, fa demagogia amb la mentida.
Parlant de distorsionar, més enrere en la campanya hi va haver aquella denúncia del soci de Madrid, de moment ha quedat aturada a l'audiència.
És el mateix procés, és el mateix procediment, és el mateix modus operandi.
Però vol dir que també ho ha produït.
És el mateix modus operandi. Estic convençut que el Xavi, per mi és una evidència que ha estat utilitzat pel Víctor Font, i el soci aquest de Madrid que es va fer soci un dia abans per posar una denúncia falsa, plena de falsedats i mentides, els va faltar temps al Víctor Font d'anar als mitjans de comunicació a donar credibilitat al que deia una persona que ja s'ha vist que amb tot el que portava no té cap credibilitat, que només era per embrutar el procés electoral.
Deixi'm que li preguntin, més enllà de Víctor Font, si comprèn que els barcelonistes de bona fe no hagin vist clares algunes d'aquestes operacions que denunciava el denunciant, la tria de l'IMAC, la comissió de Darrendale, l'elecció de New Era com a soci tecnològic. Ho comprèn? Avui el sentia vostè parlar de la confidencialitat i...
No, de confidencialitat, jo les he explicat, I mantenint la confidencialitat, les he explicat, jo crec fins al punt que puc explicar-les. Mira, el Darrendale va actuar de mediador en el millor contracte de la història d'equipament esportiu i el Barça va pagar un 65% d'honoraris i Nike va pagar un 25%. Són diners, però que no hem pagat 50 milions. Això és mentida, no hem pagat 50 milions. Els honoraris aquests es paguen en 14 anys. I el Barça ni de bon tros paga 50 milions. De fet, ja m'ho ha reconegut el Víctor Font avui, que de cop i volta ja se n'ha polit 25. Però vaja, en qualsevol cas, dir que New Era estàvem en la fraor de la batalla, diguem-ne, per inscriure Olmo. Necessitàvem 28 milions d'euros perquè la Lliga, al final, ens va apretar tant que va dir, no, si aquests 28 no estan dipositats efectivament, no acceptem que siguin només subscrits, que siguin compromesos. No sabem. Ens vam haver de moure, vam ser hàbils i van arribar aquests 28 milions.
Sí, és una solució d'emergència.
És una solució d'emergència. Hi havia una societat de nova creació que es va fer, doncs, per unes raons impositives, perquè hi havia un IVA, que si ho feien des de Dubai, doncs hi havia el pagament d'aquest IVA que no es compensava. I aleshores va sortir l'operació, finalment, que va costar molt. T'ho dic ras i curt, això era un 31 de desembre. Era molt complicat de fer tot això. I va acabar sortint. Ara sembla que els hi sàpiga greu que ens hem anat sortint de les situacions de màxima dificultat que teníem, perquè no inscriure a l'Olmo portava una sèrie de problemes importants. Sí, aleshores, els volien aprofitar això, el Víctor Font i l'oposició d'aleshores, per muntar un vot de censura. No els va sortir bé, estan picats i van a criticar directe. Avui em deia, New Era Visionary Group, que no tenen expertise amb el tema del Barça Mobile. Però si ho fan amb Orange. Orange és una companyia que té tota l'experiència amb tot aquest sector. Per tant, i l'altre, quin parlaves? El LIMAC, mira. L'IMAC fa un concurs, guanya un concurs públic, una licitació pública, amb tota transparència. L'IMAC guanya perquè, a més de la metodologia de construcció, accepta el contracte d'execució d'obra que presentàvem en el plec de condicions com obligatori de signar. Que les altres, el grup d'empreses espanyoles, no volien signar aquest contracte.
Per què?
Per què? Perquè deien que les penalitzacions no eren les estàndards del sector. Mira, el grup d'empreses espanyoles, i no vull aprofundir més aquí perquè ho deixaré en aquest nivell, han tingut sentències en contràries en les que han estat condemnats per arreglar, per d'alguna manera fer pràctiques monopolístiques amb contractes. Aquí, a més, jo no volia estar en mans del grup d'empreses espanyoles amb la construcció de l'estadi. I em vaig alegrar molt que guanyés l'IMAC, perquè l'IMAC no tenia els condicionants que en una situació, diguem-ne, límit políticament, podien haver pres algunes decisions que potser no eren favorables als interessos del Barça.
Sí, millor estar en mans de turcs que d'espanyols, seria el resum.
A veure, això ho dius tu. Jo dic que el millor... Això ho dius tu, Jordi. El millor és... L'IMAC a mi m'oferia més garanties de continuïtat i de que no hi haguessin interferències independents del sector de la construcció que poguessin per alguna... Home, tenim una sèrie d'experiències recents als catalans. No?
Diu que se'n va alegrar qui guanyés.
Clar, em vaig alegrar que guanyés.
Però qui va triar la constructora, aleshores? No la trien vostès?
No, és un concurs públic. No tenim obligació de fer concurs públic, eh? I es va fer un concurs públic. I, a més, amb totes va seguir totes les normes de compliance, va seguir tots els indicadors. Va ser un concurs molt primirat i molt elaborat. I van guanyar bé. Aleshores, clar, jo entenc que les empreses que no han guanyat, home, fer l'estadi del Barça, doncs els hi sap greu no haver-lo fet, però van guanyar aquesta companyia. I estem molt contents, perquè amb totes les dificultats que estan havent-hi, també em diuen que sí, tenen problemes amb els treballadors, tenen 3.500 treballadors, és l'obra més gran del sud d'Europa i és el projecte patrimonial més important de la història del Barça. No podem pretendre que tot sigui flors i violes, però ho estan fent molt bé. I, a més, estem satisfets de la relació, de l'entusiasme, de les ganes que posen, que quan hi ha hagut problemes, de seguida busquen solucions. I en aquest sentit estem còmodes.
Amb els 1.500 milions de Goldman Sachs es pot construir el nou Palau Blaugrana o caldrà fer un altre endeutament?
Amb els 1.500 milions de Goldman Sachs, tal com va el ritme de les obres i les que estem destinant a l'estadi, cabrà el nou Palau. De fet, home, igual hi ha uns interessos per contingències que estan calculats també dins d'aquests 1.500 milions, però en principi, si no hi ha desviaments importants, que generalment doncs, sembla que hi ha en aquestes obres, però cada moment estem en una fase de màxima contenció, de moment tot va com estava previst. Hem tornat a l'estadi. A l'estadi avui ho veia, quan ens feien fotos allà després del debat, que ens han demanat els mitjans doncs, fer unes fotos als dos candidats. Home, ja he vist que la tercera graderia ja està al ciment pràcticament tot acabat i clar, queda el permís del Gol Nord i de la grada, que esperem doncs, que sigui aviat, el més aviat possible.
Per diumenge?
El més aviat possible. Sònia, no em facis dir perquè això és...
Ja s'han darrerit molt, ja no s'atrevim a posar dates.
No per la nostra...
Mira,
nosaltres anem fent el que ens demanen i
vaja. En teoria, demà els hi donen el permís, ho sé.
Tant de bo, Jordi, és el que estem desitjant.
L'Ajuntament en tot això ha estat amic o enemic en els permisos?
L'Ajuntament està al seu lloc. L'Ajuntament, m'hagués agradat que hi hagués els permisos amb més celeritat i haguessin arribat abans i això no s'hagués enredarit, però es veu que en aquestes obres és normal que succeeixin totes aquestes històries i, vaja, jo crec que l'Ajuntament és conscient de la importància d'aquesta obra i està fent el que pot. El que passa que també hi ha uns tècnics a l'Ajuntament que són els que han d'acabar firmant i són els que es cobreixen i té... en el fons ho hem d'entendre. Potser aquí són molt més estrictes que a altres llocs, perquè ens ho diuen tant els que construeixen, que els directors d'obra, treballadors que veuen com està l'obra que estem fent aquí a Barcelona, a Spotify Camp Nou, i com estaven altres obres que es feien a Madrid, i no entenen com no tenim els permisos. Però això ja és una qüestió de la forma de mesurar doncs tot, i sembla ser que aquí doncs som més estrictes.
Ja vam recuperar la grada d'animació pel partit contra l'Atlético, que en general diríem que va ser de manera molt satisfactòria per tothom.
Molt.
Finalment, amb els grups que vostès van fer fora o no van permetre entrar a Montjuïc en l'últim tram de Montjuïc, i en principi no han pagat els 21.000 euros de multa, crec que eren, que els hi devien.
Això era per la temporada passada, era tot un acord que teníem i que no es va complir, precisament per això, doncs, d'alguna manera ja van tenir
una penalització. Sí, vostès ho posaven com a condició sine qua non, si no pagaven la multa no entraven.
No entraven a Montjuïc. Ara tenim un nou estadi, hem d'organitzar la grada. És cert que organitzar la grada amb persones que no han tingut l'experiència d'animació no és el que...
Aquí han canviat de parer, perquè jo diria que la idea inicial sí que era una altra, no?
No hem canviat de parer en el sentit de com hem d'organitzar la grada. La grada l'organitza el Barça, i no hem canviat de parer. El que sí que hem canviat de parer és respecte als grups d'animació, que ara veiem, doncs, més capacitat per dialogar, veiem, doncs, que hem entrat en converses que bé, que estan fluint, i que, bueno, jo crec que ens uneix molt el barcelonisme de les dues parts. T'he de dir que la forma que tenen d'animar, si és com el dia del partit de l'Atlètic de Madrid, doncs va ser magnífic. Aleshores...
Ens obliden de la multa.
Bueno, en principi, els que porten la negociació... que no és negociació, que són converses, potser, segurament, doncs, per la nostra part, haurem de fer alguna cosa.
Els espanyols,
això, no m'ho facis dir, perquè ho estan portant persones que ho estan portant molt bé, que han aconseguit trobar aquesta aproximació, que no era fàcil, i en aquest sentit, doncs, jo estic molt satisfet de com estaran això.
Una altra qüestió que l'ha enfadat molt del discurs de Víctor Font va ser aquella expressió, el Barça de Negreira. Li compro que no és la frase més afortunada de Víctor Font a la campanya, i li prego que ara no s'enfadi amb mi, però jo li pregunto si és compatible. Està convençut que el Barça no ha comprat mai cap àrbitre ni ha pervertit el resultat d'un partit, en pensar, està convençut, que és fotre's un tret al peu a pagar el vicepresident del CTA, perquè és que això al final dona coartada als que volen pensar que el Barça surt beneficiat dels arbitratges.
Bueno, això ja ho hem explicat abastament. Això ha estat, doncs, ha estat un històric que, doncs, tots els clubs tenien assessors arbitrals, tots els clubs, doncs, hi havia aquest assessorament arbitral. En cap cas és compra d'àrbitres, en cap cas, doncs, això altera, hem fet res per alterar la competició.
Tothom,
sí, bueno, però és que si es va explicant cada vegada, m'ho preguntis pel dret o pel revés, et contestaré el mateix, perquè tu em preguntes, és o no és? Escolta, això no és compra d'àrbitres. Mai hem comprat un àrbitre al Barça, mai. A més,
cap dubte.
Amb la meva època de president, que ja això doncs, no està en tela de judici, no ha passat això. El que està en tela de judici és altres coses que acaben doncs, allargant aquest procediment quan ja hauria d'estar doncs, sobreseït.
Sí, és evident que no és corrupció esportiva, però aleshores
ja hauria d'estar arxivat. És una campanya ferotge contra el Barça, de desprestigi institucional contra el Barça, i altres clubs que han tingut el mateix tipus d'assessorament amb les mateixes persones que tenia el Barça, doncs resulta que no pateixen aquesta campanya ferotge de desprestigi. Que el candidat Víctor Font doncs, faci d'altaveu d'aquesta campanya de desprestigi internacional contra el Barça, institucional contra el Barça, que ve des de Madrid estan i des de la caverna, em sembla totalment inadmissible, fora de lloc, i bé, no ho hauria d'haver fet.
De cara a la millora de l'equip a nivell esportiu, li ha tocat patir força estius en a veure com ho fem per fitxar i per inscriure jugadors. Defensen, en principi, que aquest estiu, per fi, no ho sé, ara vostè em confirmarà que podran fitxar 1-1, és a dir, que els hi aixecaran el diguem, càstig de la Lliga de Tebes.
No, 1-1 ja hem estat. El que passa que quan hem entrat en les renovacions de tots els jugadors, doncs sortim de l'1-1 perquè estàvem molt justos en quant al fair play. Però tot i així ens hem sortit cada mercat de fitxatges. Hem fitxat tot el que han volgut els entrenadors.
I per això li volia preguntar per aquest estiu que ve. Aquest davanter que cal, creu que el podran fitxar algú d'aquests que diem de primer nivell, d'aquests que tots tenim en la boca? No, si li vol li dic,
el que no entraré és en aquest joc, Sònia. A veure, nosaltres tenim dos davanters de primer nivell ja en aquesta posició, que és el Lewandowski i el Ferran
Lewandowski
Torres.
Acaba contracte.
Lewandowski acaba contracte i poden haver-hi moltes fórmules amb el Lewandowski, si vol continuar, no sé si vol continuar, espero que sí, perquè jo és un jugador que mal quedaria. I el Ferran també. Aleshores, jo per no falta el respecte als jugadors actuals del Barça, parlar de que és una posició que s'ha de reforçar. A veure, el Barça podrà reforçar les posicions que vulgui, però una altra cosa és que calgui.
D'acord, és a dir, el Barça estarà en disposició de fitxar un davanter, si vol, de 80-100 milions d'euros, una altra cosa és que triï fitxar-lo. Seria això?
Ni parlo de xifres, ni parlo de posicions, ni parlo de tot això que dius, perquè això ho decidirà el Deco en un moment determinat, per això ja està treballant, suposo, en millorar l'equip, que és la seva funció, millorar cada any l'equip, fer-lo cada cop més competitiu, i mirar les posicions que pot diguem-ne, d'alguna manera, millorar, no? A partir d'aquí, el Deco ens proposarà, si els socis ens fan confiança i ens voten el proper dia 15, i les sòcies, ens proposarà quines solucions o quina proposta hi ha per al final, o sigui, per la propera temporada. Però, perdoneu, estem en una temporada apassionant. Hem guanyat la Supercopa d'Europa. No hem guanyat la Copa, però hem sortit, jo crec, amb tota dignitat. Ara estem primers a la Lliga, 4 punts del Madrid, i juguem 8ens de final demà contra el Newcastle. Està sent una bona temporada. No anem a d'alguna manera, perjudicar-la o desestabilitzar. I mira, jo de formació segurament per haver estat president del Barça tinc la deformació de pensar que encara ho soc i com sé que això pot desestabilitzar l'equip no cauré en aquest parany o intentaré no caure.
Més propostes. Una que interessa, crec jo, especialment als socis, o en aquest cas als abonats. Preu d'abonaments. Vostès han anunciat o han deixat clar que quan l'estadi estigui complet, els preus s'hauran d'actualitzar.
No, el preu dels abonaments... El preu dels abonaments, mira, hi hauran d'entrada, ja ho hem vingut dient, perquè primer el que hem fet és fer un estadi nou, el que hem fet és salvar el club, ho hem fet sense que els socis s'hagin de rascar la butxaca, i hi ha una sèrie de mesures que es poden implementar, aplicar, a partir del moment que l'estadi estigui acabat. A partir del moment que l'estadi estigui acabat, tindrem més de 5.000 socis de la llista d'espera que podran enquivir-se dins dels abonaments. S'hauran 5.000, o mínim 5.000 abonaments més. L'abonament del Barça continuarà sent el més econòmic dels clubs, els grans clubs d'Europa, i no apujarem el preu de l'abonament actual. I a més a més, això ja ho hem dit, l'Helena s'ha fartat de dir-ho. A les reunions, no públicament, a les reunions sectorials...
No, el que sabia,
a les reunions sectorials
notícia...
que s'ha fet parlant amb els que volien tenir interès en saber-ho. Què més?
Per tant,
aquests abonaments inclouran tots els partits de totes les competicions, que això només ho té el Barça. Això només ho tenim al Barça. Què més? La reubicació, que preocupa a tots els socis. A l'estadi creix, la ubicació no serà gairebé la mateixa, però tal com està concebut i tal com s'ha fet a l'estudi, els socis, la immensa majoria, tindran la mateixa panoràmica que tenien. Estaran 5 seients a la dreta, 5 seients a l'esquerra, 5 amunt, 5 a baix, però estaran doncs a la mateixa zona. També s'ha treballat molt la reubicació per raons familiars. Que això s'ha fet als agrupaments aquests per raons familiars.
Sí, tot això ho havien explicat, però que el preu dels abonaments es mantindrà, per mi, ja li dic que és novetat, eh? Jo tenia entès el contrari.
Els actuals, això, vaja, jo sempre ho he tingut entès, si és el que vull fer.
Jo, si no, li recordo malament a la vicepresidenta institucional, Marielena Ford, va arribar a dir que un cop tot l'estadi estigués acabat les obres, s'haurien d'adequar al preu dels abonaments perquè hi hauria uns altres serveis.
Però no hi haurà una puja dels actuals. O sigui, el que representarà en els abonats serà el mateix que representa actualment. L'actualització del cost de la vida i prou, o sigui, serà això.
D'acord.
Més contrastos.
Què més? Si continuem amb temes d'aquests de social, diguem-ne, no?
Mira, esport femení. És viable, com proposa Víctor Font, tenir seccions professionals femenines de totes les seccions?
Vostès a les últimes van, crec que proposar un equip d'handbol que no s'ha fet mai i el de bàsquet.
Sí, però es va produir, no? De bàsquet jo ho vam fer, però vam veure que no era prou... vaja, amb el fair play que teníem, les no inscribibles, que parlen a la Lliga, que són les despeses, els salaris esportius de les seccions que no són el futbol, i el futbol femení està inclòs dins d'aquest grup, doncs tenim, per normativa del control econòmic, tenim uns límits. Aleshores, aquests límits ens el marca la Lliga i a mesura que anem creixent es podrien estudiar això. Però en aquests moments preferim destinar... Mira, hem quadruplicat, si no em fa efecte, el pressupost en el femení. L'hem professionalitzat. Hem posat camp d'entrenament de gespa natural. Les cuidem perquè són una joia i funciona i estem molt satisfets del futbol femení, del Barça femení. En aquest aspecte nosaltres volem continuar el que s'ha anat fent,
però la resta d'esports, pel que diu, no,
per la resta d'esports no ho tenim previst. No ho tenim previst, a no ser que anem creixent com està previst. Ara passarem una fase que és apassionant, perquè ja podrem, doncs, d'alguna manera treballar amb menys tensions, de consolidació de la recuperació econòmica, i hi haurà, com molt bé diu l'Oriol Amat amb un informe que ens va fer, hi haurà una fase de creixement. A la fase de creixement ja ho veurem. El que sí que veiem és que funciona bé el Barça femení i és el que volem prioritzar, igual que el bàsquet. El bàsquet sí que ja comencem a ampliar el pressupost, perquè veiem que hi ha un projecte amb el Xavi Pasqual que ja té, doncs, més solidesa.
Si no, li fotrà el camp, eh?
El Xavi és un professional i és culer barcelonista i tenim molt bona relació, i ell sap, doncs, que ja ho hem parlat, de fet, no?, que incrementarem el pressupost i s'està treballant per tenir, doncs, un equip de bàsquet molt competitiu, dirigit pel Xavi, que ho farà magníficament bé, i estic convençut que tornaran els grans èxits. L'altre dia contra el Breogán vam guanyar, o sigui, a la Lliga també, el que ha fet amb els mateixos jugadors és extraordinari, el que està fent el Xavi. A l'Eurolliga, doncs, s'han anat, els últims partits no han anat prou bé, però va començar molt bé, i bueno, jo, en aquest sentit, estic molt satisfet d'haver-nos decidit pel Xavi Pasqual. Tenim un handbol que va molt bé, som campions del món, ha guanyat 3 Champions aquests 5 anys, ha guanyat totes les copes, totes les lligues, totes les supercopes. A l'hoquei també, doncs, estem, doncs, competint, però ens falta encara, doncs, tornar a recuperar aquella època que guanyàvem Champions. Però tenim un nivell competitiu potent, i amb el Javi Rodríguez tenim un futbol sala que anem allà a dalt, i bé, jo espero que tornaran els èxits, i en aquests anys hem guanyat una Champions, hem guanyat alguna lliga, i això també dona un nivell competitiu important.
Aquesta massa no inscrivible que comentava, que els afecta de cara a fair play...
Afegeix-li el futbol base, que tampoc és inscrivible.
D'això han convençut, o tenen previsió de poder convèncer Tebas que canvi la normativa? Perquè, clar, penalitza molt el Barça en apostes pel futbol base, en apostes pel femení, en apostes...
És la discussió eterna,
No ho canviaran aquest estiu,
A veure, tenim la federació bastant alineada. Perquè és cert que el futbol femení, doncs, si no s'inverteix, doncs no va com hauria d'anar.
La norma va en contra.
Perquè el futbol femení a nivell de la Lliga Espanyola no va com hauria d'anar, perquè si no inverteixen, no, els que invertim som nosaltres.
I els penalitza.
Allà, I els penalitza. I tenim una inversió de 20 milions d'euros ja pel femení. Aleshores dius, això s'ha de resoldre. I ja veurem com es resol. I ja no només això, és el tema del futbol formatiu, que és l'altra discussió que tenim, perquè anem traient jugadors del futbol formatiu i bé, estem doncs nodrint a la selecció espanyola i no hi ha cap avantatge. I a més també et penalitza el fet del control econòmic. Jo crec que amb això s'hauria de trobar solucions.
Falta un minut per les 8, estem a punt d'acabar aquesta entrevista amb Joan Laporta. Em queden dues preguntes. Ha parlat un parell de cops del partit de demà a Newcastle, que ara de seguida hi entrarem nosaltres. La Lliga no està decidida, però jo crec que molt ben encarada. Veu el Barça guanyant la Champions aquesta temporada?
Clar, home, que intentarem i que som candidats per guanyar la Champions, això és una evidència. Jo crec que...
Sí, però es veu a Budapest o no? Home, que ho intentarem, ja m'ho imagino.
Ja he dit que no, és que això és esport, i en guanya un només, que nosaltres som candidats.
Però vostè té intuïció.
El Barça, que no, que el Barça de Flick és candidat a guanyar la Champions d'aquest any, jo crec que sí, per suposat, i és el